Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Fèlix Millet i Jordi Montull ja han ingressat, concretament a 6:45 de la tarda, a la presó de Brians 1, per ordre de l'Audiència de Barcelona. Millet, que va en cadira de rodes, ha arribat des de l'audiència en ambulància, mentre que Montull ho ha fet en un vehicle policial. La jutge ha ordenat l'empresonament, tal com havia demanat la Fiscalia, 3 setmanes després de la condemna per l'espoli del Palau de la Música, una condemna que encara no és dins d'una sentència ferma, perquè hi caben recursos. El tribunal, però, justifica que hi ha una alta probabilitat de risc de fugida de Millet i Montull. També té en compte que podrien tenir béns a l'estranger i que el seu patrimoni no arriba a cobrir les multes que se'ls han imposat. En plena política, Carles Puigdemont s'ha reunit aquest matí amb els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les. Segons fonts del PDeCAT i d'Esquerra, estaria sobre la taula una doble investidura amb Puigdemont com a president a Brussel·les a través de l'Assemblea d'Electes i un altre president investit des del Parlament català que encapçalaria la funció executiva del govern de la Generalitat. No queda clar a hores d'ara quines funcions tindria Puigdemont en aquest nou govern. Des de Junts per Catalunya asseguren que encara s'estan explorant diverses opcions i Eduard Pujol ha deixat clar que avui no es farà públic cap acord. També són notícia, evidentment, avui les fortes nevades. Més de 3.000 alumnes s'han quedat sense classe i hi ha hagut problemes de mobilitat per una nevada contundent. La neu ha obligat a suspendre el transport escolar en les cotes més altes. És aquesta una de les nevades més abundants dels últims 15 anys al Pirineu català. I d'altra banda, a Madrid, a l'aeroport de Barajas, han quedat suspeses les sortides durant unes hores precisament a causa del temporal de neu que està afectant també, de manera més greu encara, el centre de la península Ibèrica. I l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, recomana obrir-se un pla de pensions privat per obtenir una prestació digna. Aquest organisme, segons hem sabut avui, demana una reforma integral de les pensions a Espanya i defensa comptabilitzar els dos sistemes públic i privat. I un últim apunt sobre la malaltia del càncer. Ahir se celebrava el Dia Mundial contra aquesta problemàtica i és que el càncer provoca 46.000 milions de pèrdues en productivitat a les economies emergents. Segons també s'ha dit avui, més de 2/3 dels casos mundials de càncer es donen en països en vies de desenvolupament. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La comunitat de Sant Egidi acaba de presentar la 14a edició de la Guia Michelin dels Pobres amb la novetat del seu llançament en aplicació mòbil. De moment, només disponible, això sí, a Google Play. L'equip ha informat d'aquesta nova iniciativa i ho ha il·lustrat en la situació en què es troba actualment tot el panorama del sense llar o el sense llarisme a Barcelona. Segons dades de l'any passat, corresponents a la xarxa d'atenció a persones sense llar i al Servei d'Inserció Social a Barcelona, hi ha 3.383 persones sense llar, de les quals 1.227 són sense sostre. Del total, només 415 d'aquestes persones vivien en assentaments i 2.006 estaven allotjades en equipaments residencials per a persones sense llar. Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, destacava en la presentació que la guia permet fer una radiografia per veure els serveis destinats als col·lectius més pobres. Un gra de sorra afegia per posar la solució a la integració de les persones pobres en la societat. La guia recull totes les indicacions dels serveis públics i privats, com també assistència sanitària per a estrangers, documents, treball i formació professional, entre d'altres, com també llocs on es puguin dormir, menjar o rentar-se. De fet, aquest és el títol formal de la guia, on menjar, dormir i rentar-se a Barcelona. Felicitats a la comunitat de Sant Egidi per aquesta gran iniciativa, molt connectada també amb l'acció de Càritas i que representa una visió profètica de la nostra societat davant l'objectiu comú d'acabar amb la pobresa, començant pels qui no tenen llar, allò mínim necessari per viure. Avui és protagonista en el nostre programa la diòcesi de Girona. Compartirem amb vosaltres primer el comentari en forma de reflexió amb el bisbe de Girona, Francesc Pardo, i després el desenvolupament del tema de la setmana estarà dedicat als itineraris integrals d'inserció que promou Càritas Diocesana de Girona amb la CAP de Programa d'Orientació Sociolaboral, Imma Cullell, i amb un testimoni, Karen, un noi de 23 anys que després d'haver completat estudis superiors ha entrat en el cicle de recerca de feina gràcies també a l'ajuda de Càritas. Després, el testimoni ens l'oferirà Alba Sánchez, treballadora contractada a la Seu d'Urgell dins l'estructura de Càritas d'Urgell. Això amb les notícies i l'agenda que ens porta la Montserrat Creus i una mica més, aquí a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Salutacions de l'equip amb el Mario Ramírez a les vies de so i els altres companys, la Montserrat Creus i el Luis Miguel Luna. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor. El missatge del pastor diocesà.
I connectem, doncs, amb el bisbe de Girona, Francesc Pardo, que ens ofereix la reflexió d'aquesta setmana. Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona, bona nit. Endavant amb la seva reflexió.
Bona nit. Una salutació molt cordial des de Girona. Avui cal presentar el Servei d'Orientació Laboral de Càritas. Des de fa molt temps, Càritas vol donar resposta a un dels reptes més importants, que és la qüestió laboral. Per tant, aquest servei d'orientació té la finalitat de formar i orientar persones amb dificultats per trobar feina, amb l'objectiu que entrin al mercat laboral. És molt important, d'alguna manera, ajudar les persones, formar-les perquè puguin tenir treball, perquè puguin entrar en el mercat laboral. I per això Càritas ha establert tota una colla de projectes per portar a terme aquest servei d'orientació laboral. Per tant, és donar valor a aquest servei. Càritas certament que ofereix ajudes concretes en forma d'aliments, d'atencions, de roba, d'orientació en moltes qüestions, sobretot des de l'acolliment, però també té molt d'interès en promocionar les persones. Aquesta és la qüestió, i promocionar-les perquè puguin inserir-se en el mercat laboral, puguin tenir treball, perquè no tenir treball és un dèficit molt important per la persona. I aquí hi ha les dificultats de cada persona, dels col·lectius, de cara a cadascú o cadascuna d'aquestes persones amb la situació que es troba fins a arribar a poder tenir un treball. Aquesta promoció de les persones, d'alguna manera, es fa en diversos serveis. Un servei d'orientació laboral o sociolaboral, que és o té la finalitat de millorar les competències personals i d'accés al mercat laboral de persones aturades, noves estratègies d'inserció, que és orientació sociolaboral a joves, que ni treballen ni estudien, i mesures actives pels que tenen la renda mínima d'inserció. Concretament, com a aspectes concrets i pràctics, de quina manera es fa aquesta promoció? De quina manera? Un taller de bicicletes, de muntatge de bicicletes, el servei de neteja, el muntatge industrial o manteniment d'edificis, el taller de bosses de roba, missatgeria, cafeteria, són un exemple. Allò que és important i que cal posar en valor, la finalitat de promocionar les persones, orientant, formant, perquè es puguin incorporar al mercat de treball, perquè puguin tenir treball.
Moltes gràcies, Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona. Seguim a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Resumim l'actualitat amb alguns fets que ens ha preparat, com cada setmana, la Montserrat Creus. Càritas Espanyola ha començat un estudi sobre les condicions de vida de la ciutadania. És un treball a nivell espanyol i que portarà a terme la Fundació FOESA, Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada, impulsada per Càritas Espanyola davant la necessitat de conèixer la situació social de l'Estat d'una manera més objectiva i continuada. Ara vol saber les condicions de vida que hi ha en la població i ha començat un treball de camp que consisteix en la realització d'una enquesta que va començar ja el 22 de gener i que finalitzarà el 31 de març. L'empresa Anàlisis, Investigació i Atrevia és l'encarregada de fer-la i de recórrer tot el país preguntant per les condicions de vida de la ciutadania. Tots els treballadors porten acreditació amb el logotip de Càritas i de la Fundació FOESA amb una carta explicativa de l'objectiu que persegueix l'enquesta. I en aquesta carta apareix el telèfon dels Serveis Generals de Càritas Espanyola, on qualsevol entrevistat podrà trucar per a qualsevol aclariment o comentari. La seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir el 25 de gener la presentació del Pla de Formació dels Voluntaris i Voluntàries de l'entitat, en la renovació i actualització del qual han estat treballant els tècnics i voluntaris de la Comissió de Formació. Els membres d'aquesta comissió van explicar que la missió de Càritas és l'amor preferencial de la comunitat cristiana pels pobres, inspirat en l'Evangeli i la doctrina social de l'Església. A més, van apostar per la promoció de la solidaritat dins de la comunitat cristiana i el desenvolupament integral d'aquestes persones que es troben en situació de precarietat. I van afegir que aquesta promoció s'ha de fer a través del missatge i la vida de Jesucrist. Igualment, els membres de la comissió de formació van donar les línies mestres del nou pla, en les quals destaca que la formació és imprescindible tant pels voluntaris i voluntàries com pels tècnics. Els autors del pla van incidir en el fet que la formació és una eina per a la transformació personal, social i comunitària i que aquesta formació està sustentada en el saber fer i en saber ser, també. És per això que s'ha estructurat la formació en tres àmbits, que són la formació bàsica, la formació específica i la continuada. En els tres àmbits sempre hi haurà accions en la dimensió personal, espiritual i grupal comunitària. Els destinataris d'aquesta formació seran directius, voluntaris i voluntàries, socis, simpatitzants i tècnics de Càritas Diocesana de Lleida. Càritas de Santa Eugènia de Berga va participar per segon any en la Fira del Comerç de la Festa dels Tonis. Aquesta activitat es va fer el diumenge 28 de gener en els actes d'una de les festes més concorregudes d'aquest municipi osonenc. Càritas va disposar d'un punt informatiu on va poder fer difusió dels productes de comerç just i de l'activitat de l'espai Oikia de Vic. A més de vendre productes de comerç just, la paradeta instal·lada també va servir per donar a conèixer la tasca que realitza aquesta Càritas parroquial. Oikia és el principal projecte que en el camp del comerç just està desenvolupant en les diferents Càritas al Bisbat de Vic. Oikia és un espai situat al carrer de la Rambla de Vic, impulsat per Càritas, el Casal Claret de Vic i l'associació Tapís. Entre els diferents vessants, vol ser una gran finestra per conèixer el comerç just. A Oikia es pot obtenir informació dels diferents projectes que en aquest àmbit porten a terme les tres entitats, com són comprar productes i serveis elaborats d'iniciatives de les diferents entitats i productes amb la garantia de ser de comerç just. Dilluns passat, d'altra banda, va tenir lloc a l'escola Enric Ferreny de Lleida la celebració del Dia de la Pau. Una part d'aquesta commemoració va estar dedicada a la finalització de la campanya Els Infants, Ajudem els Infants, que com a activitat d'aprenentatge i servei i en col·laboració amb Càritas es va dur a terme de l'11 de desembre al 19 de gener. Un grup d'alumnes de sisè va fer la crònica de la campanya i una voluntària de la botiga social va explicar la destinació del material i va agrair en nom de Càritas la bona tasca realitzada. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Un centenar de participants, entre ells persones immigrants acompanyades per Càritas en els seus programes socials, es van trobar dimecres passat i també dijous i divendres a la localitat madrilenya de l'Escorial per analitzar els reptes actuals que planteja la realitat de la mobilitat humana. Sota el lema Compartint el viatge amb drets, es va posar el focus en la protecció dels drets de les persones migrants i refugiades al llarg de tot el procés de mobilitat, amb origen, trànsit i destí. A més, la trobada va servir per compartir les experiències i les bones pràctiques del treball de Càritas en aquest àmbit, millorar la formació i identificar els reptes més urgents per la intervenció en persones migrants. En aquestes jornades van participar membres dels equips directius i responsables d'acció social de totes les Càritas diocesanes del país, així com tècnics i voluntaris dels programes, centres i serveis d'atenció a migrants. També hi van intervenir persones migrants amb recorregut i participació institucional en les accions de Càritas, que van aportar a les sessions la seva mirada des de la diversitat. Dijous a la tarda van tenir lloc diferents temàtiques en la sessió plenària del Consell Assessor de l'Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa, a Sabadell. L'acte va estar presidit pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Aquest observatori es va crear el desembre de 2016 i compta en el seu Consell Assessor amb 21 entitats, representants dels diferents agents socials de la diòcesi, com són universitats, sindicats, cambres de comerç, consells comarcals, la mateixa Diputació de Barcelona i experts que col·laboren a títol personal. Durant aquesta sessió plenària, l'equip tècnic responsable de l'estudi va presentar les principals conclusions de l'informe sobre el sobreendeutament de les famílies que es farà públic a l'abril d'aquest any. Després de la presentació, es va treballar amb els membres del Consell Assessor la validació de l'estudi i les propostes d'incidència social. El bisbe de Terrassa va posar de manifest que quan van iniciar el camí cap a l'Observatori de la Realitat Social es volia fer des d'un projecte que treballés per la transformació social i des del coneixement, des de l'experiència, com també des de la complicitat i la suma d'esforços de diferents agents. Càritas Diocesana de Vic ha publicat un tríptic informatiu que visualitza l'abast i la diversitat de la seva acció social. A finals de novembre es va iniciar la campanya amb el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa». Entre les nombroses accions de la campanya hi ha l'edició d'aquest material informatiu on es mostren tots els aspectes de l'acció de Càritas per tal de fer arribar el missatge de les àrees on es desenvolupa l'acció de l'entitat i contribuir a canviar la imatge que Càritas és una entitat que únicament dona menjar i roba. Aquest tríptic s'ha fet arribar a totes les parròquies perquè les persones que visiten les esglésies puguin llegir-lo i ajudar Càritas en la seva tasca fent-se socis de l'entitat. L'objectiu final és sensibilitzar i ampliar la base de persones sòcies per poder arribar a les necessitats de nombroses persones en una societat amb greus mancances, on hi ha persones sense feina, sense habitatge, amb soledat, malaltes o immigrades, entre moltes altres situacions. El tríptic de l'acció social de Càritas Diocesana de Vic es pot trobar en el web caritasbisbatvic.cat. Dins la campanya institucional de Càritas Sigues Part, Festa de Càritas, s'han iniciat a Balaguer els tallers Treballem els Valors, dels quals podran gaudir-ne durant els propers mesos les escoles que ho sol·licitin. Els centres educatius inscrits fins ara de Balaguer són l'Institut Ciutat de Balaguer, Gaspar de Portolà, Escola Pia, La Noguera i Àngel Guimarà, a més de l'Escola de Pons, on realitzaran tallers de solidaritat, voluntariat i comerç just. La setmana passada, dins aquestes jornades de la Pau Càritas, vam visitar l'escola La Noguera, de la capital de la comarca de La Noguera, Balaguer, realitzant el taller de solidaritat, on l'objectiu del projecte és educar en valors, ja que es consideren clau per al desenvolupament dels alumnes i alhora donar a conèixer què es fa a Càritas i fer que aquests tallers tinguin una finalitat educativa, engrescadora i participativa. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que l'Auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona va acollir divendres passat la presentació del llibre Amb valor afegit. Es tracta de la primera publicació realitzada per la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, una iniciativa nascuda el 2013 amb l'impuls de Càritas Diocesana de Girona i el patrocini de Santander Universidades, amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i el Consell Social de la Universitat Gironina, que té per objectiu enfortir la responsabilitat social empresarial de les pimes, petites i mitjanes empreses gironines i de la resta d'actors empresarials, públics i socials del territori gironí. La publicació, escrita per Josep Maria Canyelles, expert en la matèria i soci consultor de l'empresa Vector 5, inclou elements per guiar les empreses interessades a gestionar la responsabilitat social alhora que conclou amb casos de bones pràctiques de pimes i de diverses comarques gironines, a més d'extractes d'una conversa entre l'autor i Jordi Pou, director i gerent de Coffee Center i col·laborador amb Càritas i amb la Fundació Ramon Noguera, com també Maria Rosa Agustí, agent exclusiva d'assegurances Allianz i presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, Carme Vinyoles, periodista, i Maria Rosa Tarradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La diòcesi de la setmana.
Girona, com us hem dit al principi del programa, és el bisbat protagonista avui. Connectarem tot seguit amb l'estudi del bisbat gironí, gràcies també a l'ajuda de l'Àngel Rodríguez, de l'equip de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, a les vies de so i a la coordinació d'aquesta connexió, i també gràcies a l'Aleix Cabarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona. Podem conversar avui amb Imma Cullell i també amb Karen. Imma Cullell és la cap del programa d'orientació sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona. Ens explicarà el que són els itineraris integrals d'inserció. N'hi ha tres i fan un gran servei a la tasca social i caritativa actual de l'entitat diocesana a Girona. I Karen ens comentarà la seva història personal. Ella és jove, té 23 anys, amb estudis superiors d'administració i finances, i està en recerca de feina, també gràcies a l'ajuda de Càritas. En parlem tot seguit. Ens escolten ja des de l'estudi del Bisbat de Girona Imma Cullell, cap del programa d'orientació sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies.
I també Karen, jove de 23 anys, amb estudis superiors d'administració i finances, en recerca de feina i també en aquest procés, doncs, molt vinculat a Càritas. Karen, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies també per la seva presència. Bé, si li sembla, Imma Cullell, ens pot explicar el que són els itineraris integrals d'inserció? I dintre d'aquests itineraris també parlarem sobretot avui de les noves estratègies d'inserció, un projecte concret laboral.
Sí, els explicaré molt de gust, perquè és un àmbit de treball que n'estem molt satisfets dels seus resultats i ens agradarà poder-ho compartir amb la gent perquè en tingui coneixement.
Magnífic.
Nosaltres, des de Girona, ja fa bastants anys, podem dir que aviat farem el 25è aniversari, ja tenim molts programes engegats que fan referència a la inserció laboral. I llavors, doncs, el que us explicaré és una mica aquests àmbits de treball, com estan, diguéssim, dividits i com els treballem.
Molt bé, doncs.
D'entrada, si voleu, ja començo.
Endavant, sí.
Dient que des de les acollides a Càritas el que es detecta és la gent que pot necessitar acompanyament cap a la inserció laboral. Després d'allà ens fan les derivacions, el programa d'orientació. Després del programa d'orientació podem disposar del programa de formació i després el d'intermediació. Nosaltres el que fem és, en el programa d'orientació, tenim tres serveis o tres projectes d'intervenció. Un seria el servei d'orientació laboral, l'altre és el noves estratègies d'inserció i l'altre és el reincorpora. El servei d'orientació laboral, que en diem el SOL, està adreçat a persones amb dificultats d'inserció d'edat adulta i aturats de llarga durada. Llavors, també el NEI, adreçat a persones joves que tenen dificultats per trobar feina, i després el reincorpora, que és adreçat a persones que estan privades de llibertat. Llavors, amb aquests programes d'orientació, que és on em centraré bàsicament, el primer que es fa és un diagnòstic ocupacional inicial, on es valora la situació de la persona, les competències que tenen bàsiques de partida, les transversals i les que tenen d'accés al mercat laboral. Una vegada fet aquest diagnòstic molt, molt extensiu i concret, o sigui, es demana una mica tot, s'elabora el pla de treball individualitzat, o sigui, és personalitzat per cada una de les persones que ve i està basat en els seus interessos, les mancances que puguin tenir i les seves potencialitats per tal de millorar l'ocupabilitat de cada una de les persones. I després, doncs, dir que es poden fer atencions individualitzades mitjançant entrevistes o tutories o accions grupals per treballar competències concretes. Això ja depèn de cada servei, doncs es faran d'una manera o una altra o totes dues combinades. I llavors val a dir que és importantíssim que la persona que havia de buscar feina s'impliqui de forma activa en tot aquest procés, perquè si no és molt complicat, si la persona no s'implica, doncs, d'aconseguir aquesta inserció. Després fem acompanyament i seguiment al llarg de tot el procés. I, evidentment, treballem en xarxa amb altres agents i de forma coordinada amb altres recursos que ens puguin ser d'interès tant per nosaltres com per als joves o els adults que estan buscant feina. Això seria una mica el resum de la metodologia de treball que fem servir.
Amb aquests itineraris d'inserció que vaja ben endonats, ja ens ho ha dit ara Imma Cullell, per les necessitats que detecten en la mateixa acollida a Càritas. Per tant, és una estructura molt connectada amb la realitat actual del territori de Girona.
I tant.
Bé, un exemple precisament d'aquesta implicació és el de Karen. Com hem dit abans, té 23 anys, ha participat a través del projecte d'un d'aquests tres itineraris, el de Noves Estratègies d'Inserció, té estudis de cicle superior i a través de la seva mare està en procés de recerca de feina. Ens pot comentar una mica la seva història personal, Karen, el que vulgui compartir amb els oients de la veu de Càritas?
Sí, doncs que estic content amb el servei perquè m'atenen genial, d'una manera apassionada, es podria dir.
Molt bé.
I, bueno, i que el tracte que tenen és personalitzat i que a poc a poquet anem avançant, doncs, amb la meva recerca. Bueno, primerament, el que m'han fet és modificar el meu currículum, perquè el tenia una mica mal fet, no? I, bueno, l'han pogut potenciar d'una manera perquè quedi atractiu per a les empreses. Uh-huh. I després, doncs, m'han fet enviar... Bueno, m'han recomanat, òbviament, no m'obliguen tampoc, no? Uh-huh. Però m'han enviat a unes quantes ETTs, m'han recomanat unes quantes que m'hi he apuntat per poder cercar feina a través d'allà, que és com... que les ETTs són com un infojobs en els que
sí.
Busques... Bueno, apliques allà les feines que surtin i, doncs, ja per correu electrònic se t'envia una notificació de si has estat elegit o no, seleccionat o no.
I com va aquest contacte amb una empresa de treball temporal per buscar feina? Manté l'esperança? Creu que pot funcionar?
Jo crec que sí que pot funcionar, clar. Perquè això, si més no, t'obre portes per trobar feina. I això sempre és ben volgut, no?
I tant.
Així que...
Magnífic. Quant temps porta vostè en aquesta situació? Bé, és jove, no ha de ser massa temps el que porta.
Ja, fa poc que estic en atur. Uh-huh. Perquè he acabat els estudis a finals de l'any passat.
Sí.
I, doncs, m'he introduït aquí a Càritas a partir de gener. Podria dir, sí. O sigui que, de fet, només porto 3 entrevistes.
Bé, però...
Clar, i moltes més que en queden, suposo. Bueno, o no, si és que trobo feina abans.
Efectivament, va per feina. Pel que fa a la recerca de feina, valgui la redundància, i quan trobi feina, doncs ja entrarà en una altra fase, no?, que és la de situar-se laboralment i professionalment. Vostè, els estudis d'administració i finances, bé, més o menys ja intuïm el que vol dir, no? Són estudis econòmics, sí. Administratius i sobre qüestions d'economia i finances.
Exacte.
Sí, sí, li agraden els números, la distribució dels diners, l'economia...
Sí, m'interessa.
Li interessa, molt bé. I és un servei que pot ser molt necessari en molts camps professionals, oi? Tant del sector públic com del privat.
Exacte. Totes les empreses necessiten un comptable,
sí.
Una persona que s'encarregui de trobar personal per a l'empresa pertinent.
Molt bé. Imma Cullell, ens pot comentar una miqueta més el que és el projecte concretament de Noves Estratègies d'Inserció, o NEI, que vostè deia?
Sí, bueno, el que fem... Bueno, encara, clar, ha vingut fa poquet, sí. I encara no hem fet massa procés amb ell, però, bueno, la idea és que pugui ser una persona totalment autònoma en la recerca de feina. Llavors, el que, a banda del que deia de treballar el currículum, clar, estem en una fase molt incipient amb ell. Llavors, doncs, com aquell que diu, estem, diguéssim, fent unes mesures molt recents i esperem que, bueno, amb el seu currículum i de més, esperem que pugui trobar feina el més aviat possible, no? Però, bueno, el que es tractarà en el cas d'en Karen de treballar és de fer tot un itinerari de tots els mitjans, els diferents canals de recerca de feina que hi ha, els diferents intermediaris, una organització, agenda de la recerca de feina. També està previst, en un moment donat, fer acompanyaments in situ amb el participant a diferents llocs que pugui, doncs, veure una mica el funcionament. Si es requereix que puguem treballar alguna competència determinada o diverses amb ell, doncs també es preveurà. Ara el que fem és veure una mica el nivell de mobilització que té per veure una mica les mesures que seguirem a partir d'ara. Llavors, a partir d'aquí, sempre hi ha la possibilitat de que, si el pla de treball es va complint, Clar, en el cas del CARE, el tema de la formació no és en principi un problema, perquè és un jove que està sobradament format. Per tant, aquí doncs, la formació segurament que no li oferirem, perquè sí que és una de les possibilitats que tenim. Tenim diverses possibilitats de formació, si voleu us les comento després.
Sí, sí, sí.
Però ell el que farem és, una vegada hagi fet el pla de treball que se li requerirà i que se li estableix per al seu diagnòstic, hi haurà la possibilitat també de que pugui passar una fase d'intermediació o prospecció d'empreses, que és que si durant el temps que dura el seu pla de treball i una vegada l'ha complert, treballant tots els mitjans que hi han de recerca de feina, com he dit abans, totes les tècniques, tots els intermediaris i de més, i no ha trobat feina, després passarà la fase de prospecció, que és que un prospector agafarà en Karen i es farà la prospecció a mida de les seves necessitats, sempre i quan abans no hagi trobat feina ell pel seu compte. Llavors, en aquests casos, el que es fa és doncs anar a les empreses al sector d'activitat del seu interès, on te pugui trobar feina del que està buscant, sempre, diguéssim, d'una manera personalitzada.
Avui ens acompanyen a la veu de Càritas parlant de la diòcesi de Girona i d'un projecte molt potent actualment, Itineraris Integrals d'Inserció, Imma Cullell, cap de programa d'orientació sociolaboral de Càritas Diocesana, i Karen, que és un testimoni actualment participant en el projecte Noves Estratègies d'Inserció. Parlin, si li sembla, Imma Cullell, de les possibilitats de formació, que també segur que poden ser més necessàries en una història com la de Karen, però en aquest cas doncs, potser amb més necessitats formatives.
Clar, el programa de formació nosaltres el tenim, diguéssim, amb perfils potser més baixets, no? Uh-huh. Diríem, perquè, per exemple, tenim el programa Lletres per Tothom, que és més a nivell d'alfabetització i de que la gent pugui començar ja des d'uns nivells bàsics. Després tenim el pretaller de neteja, que és una formació amb servei domèstic on es poden fer unes pràctiques de neteja i els hi va molt bé a les persones que passen d'una fase molt, molt baixa de formació. Després tenim el programa de formació amb alternança, que és formació tècnic-professional, però també es fa formació bàsica amb joves, en aquest cas. I llavors també l'avantatge és que aprenen a treballar treballant, és a dir, la formació tècnic-professional es fa en lloc de treball. Que llavors també us comentaré, si voleu, l'empresa d'inserció que tenim, que és allà on es fan algunes de les pràctiques de formació amb alternança i també del pretaller de neteja.
I aquesta empresa d'inserció és una mica el primer contacte que ofereix Càritas directament, oi?
Perdona? No t'he sentit.
Sí, és aquesta empresa d'inserció és una mica el que té Càritas més a l'abast, no?, per oferir com a formació.
Sí. No, bueno, l'empresa d'inserció el que fem és, diguéssim, a partir dels diferents sectors d'activitat que treballem, s'intenta que la formació, d'alguna manera, pugui donar resposta en general a la societat, però també a l'empresa d'inserció, i així, d'alguna manera, si hi ha alguna plaça a l'empresa d'inserció, les persones ja estan formades per poder-hi entrar.
Ja és una feina, diguéssim.
Exacte. A l'empresa d'inserció ja és un contracte de treball.
Sí. Disculpi, perfecte. Doncs està molt ben aclarit tot el que és el funcionament.
Després tenim, aquest any hem començat un projecte nou que es diu Forja els Déu Futur, que en aquest cas, com les altres formacions poden ser més limitades en el temps, aquesta durarà tot l'any. I llavors se'ls ofereix als participants la possibilitat de fer, a banda de treballar diferents competències transversals, a nivell tècnic professional hi ha la possibilitat de treballar amb quatre sectors de treball diferents, que és el muntatge industrial, l'atenció al client, la missatgeria i els magatzems, el mosso de magatzem o paqueteria, etc. I en aquest cas dura tot l'any i els participants poden fer un mòdul tècnic professional o fer-los a tots. Depèn de l'interès que tinguin per poder tenir més oportunitats en el futur. I llavors ja per últim tenim les càpsules Anem per Feina, que són formacions també tècnic professionals molt curtetes, on la gent s'introdueix en el món de treball, en els diferents sectors d'activitat que puguin demanar, i l'avantatge que tenim és que aquí els podem, diguéssim, aquestes formacions traslladar al territori. És a dir, ens va molt bé pels serveis d'orientació que tenim, que no sé si ho he comentat abans. Nosaltres tenim 20 serveis d'orientació en 13 poblacions diferents, siguin sols, siguin nei. perquè el reincorpora només el tenim aquí a Girona. I llavors el que fem en aquests serveis d'orientació, quan es detecta alguna necessitat formativa específica, llavors es fa el grup de formació i es demana al programa de formació doncs, aquest curs concret, i es trasllada aquest curs concret al territori, sigui doncs, Lloret, Sant Gregori, Torroella, Olot, Malgrat, són les zones on Banyoles, Roses, que són diferents llocs on tenim els diferents serveis de SAL, etc. I llavors doncs, una mica fem a mida de les necessitats que es detecten a orientació i per tot el territori.
Magnífic, doncs un programa ben complet i que segur que ens donaria per parlar molta més estona. Ens ho està explicant Imma Cullell, cap del programa d'orientació sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona. Estem en conversa també amb Karen, que és un testimoni que treballa en el projecte, participa, millor dit, en el projecte Noves Estratègies d'Inserció, en aquest cas a partir de la seva formació buscant feina. I bé, no hem parlat de xifres ni de funcionament de tots aquests itineraris, però suposo que hi ha moltes persones amb les quals vostès estan treballant, oi?
Sí, bueno, ara estem preparant ja la memòria d'aquest any i bueno, una mica les dades que apunten és que superarem les 900 persones que hem atès en aquests itineraris.
Déu-n'hi-do, sí, sí. I suposo que moltes ja en feina o en procés o formant-se, en moltes situacions diferents.
Sí, bueno, la mitjana que segurament ens sortirà, ho hem d'acabar de calcular, perquè estarem extraient les dades, però bueno, apunta que pot anar bé. El que passa que també haig de dir que una mica, i fent una mica de valoració dels resultats, és que les insercions, el que estem veient amb l'anàlisi que estem fent, és que la gent troba feina, però troba feina de baixa qualificació, és a dir, perdó, de baixa qualificació, depèn del perfil que tenen, trobaran de més alta o de més baixa.
De baixa qualitat, vaja.
De baixa qualitat, això sí. Volia dir.
Sí, sí.
Perquè, bueno, ens trobem amb sous molt baixos, ens trobem amb molta temporalitat, amb contractes parcials, i això ens preocupa especialment perquè ens podem trobar gent que treballa, però continuen doncs, amb situacions complicades i que la feina no els acaba de solucionar la seva situació dura que estan patint. Per tant, el que estem veient ara és una mica la reflexió que volem fer o que volem començar a donar a conèixer és que la feina no soluciona moltes vegades situacions complicades de pobresa que podem trobar-nos. Per tant, doncs, això ens preocupa i molt.
És el problema, el gran problema de fons, s'està detectant no només a Girona aquesta problemàtica. El tenir feina no és sinònim de sortir de la necessitat o de la pobresa, precisament en l'últim informe sobre la precarietat de Càritas Diocesana de Barcelona també es deia això, que em sembla que sortia que 2 de cada 10 atesos tenien feina i continuaven necessitat. Feina, a més, amb contracte, ja no feina submergida, sinó feina amb contracte totalment.
Amb contracte.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Imma Cullell, per aquestes explicacions. Recordem que Càritas Diocesana de Girona funcionen els itineraris integrals d'inserció amb noves estratègies d'inserció com un d'ells, especialment per a joves. I aquí tenim Karen, que potser per anar acabant li volem preguntar una mica per la seva història personal. Vostè parla molt bé el català, però va venir de fora, és originari de fora?
Sí, jo soc rus, d'una ciutat que poder conèixer, que és Sant Petersburg.
I tant, sí. Jo personalment no hi he anat, però segur que molts oients saben de quina ciutat parlem, més occidental de Rússia, diguéssim,
sí,
no?
I tant. Sí,
molt bé.
Doncs, fa que estic aquí a Catalunya, fa 17 anys ja.
17 anys.
Sí,
per tant, va venir amb 6 anys o 7 anys, no? Ara que en té 23. Va venir de nen, i segur que ho recorda, no? Tot el que és l'impacte, no?, d'un trasllat a una cultura tan diferent, a un país tan diferent.
La veritat és que no ho recordo tant, tampoc.
No recorda tant. Bon senyal, vol dir que va ser normal dintre de tot, no?
Sí, va ser normal, sí.
Va venir amb la família, suposo.
Sí, amb la família,
i tots viuen aquí, els pares?
Sí, viuen aquí, menys els avis. Els avis viuen a Rússia encara.
Molt bé. I ha mantingut el contacte amb Rússia, amb Sant Petersburg, molt bé. doncs molt, celebrem molt que la seva història passi per una bona integració i per una normalitat, no només amb la llengua, que poden sentir els oients que parla molt bé el català, Karen, sinó també per la realitat personal, que de vegades no és fàcil, oi?
Tenint
en compte que ens veiem sovint marcats per uns costums anteriors. Vol afegir alguna cosa, Karen, algun missatge als oients de la veu de Càritas de Ràdio Estel, especialment molts que poden tenir situacions familiars com la de vostè, no? De joves que no troben feina, que estan en situacions difícils. Què els diria?
Doncs el missatge més important per totes aquestes persones que estan en la mateixa situació que jo és esperança i perseverança.
Molt bé. Doncs amb aquesta esperança i amb aquesta perseverança ens quedem. La idea que ens ha transmès Karen, rus, però català d'adopció, podem dir, oi?
Sí,
i gràcies també a Imma Cullell, cap del programa d'orientació sociolaboral de Càritas Diocesana de Girona. A tots dos, un plaer dir-vos, tenir-los avui en el programa. Vol afegir alguna cosa, Imma Cullell?
Bueno, que continuem treballant i que esperem que podem donar resposta a moltes de les persones que s'acosten als nostres serveis perquè puguin solucionar les seves situacions, que els podem donar un cop de mà i se'n puguin anar sortint.
Tindrem ocasió de conèixer la memòria, que suposo que la faran pública per Corpus, no?, allà al juny.
Sí, calculem que sobre aquestes dates, una mica abans, ja haurà
molt
sortit.
Molt bé, finals de maig o així, aquesta memòria, a partir de les 900 persones ateses en aquests itineraris integrals d'inserció a Càritas Diocesana de Girona. A tots dos, una abraçada, Imma Cullell i Karen, fins una altra. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Bona nit, merci.
Adéu-siau. Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Avui el testimoni ens arriba de Càritas d'Urgell. És Alba Sánchez, que des de fa un any i mig aproximadament treballa a l'entitat diocesana en tasques administratives i de comunicació. La feina que fa i la seva trajectòria personal la comentem en els propers minuts. Ens escolta ja des de la Seu d'Urgell, tot i que avui el temps és una miqueta convuls a tot Catalunya, però les comunicacions, gràcies a Déu, funcionen. Tenim Alba Sánchez, treballadora de Càritas d'Urgell. Bon vespre, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, com està?
Bé, per aquí una mica nevats.
Però ja estan vostès acostumats, oi, a l'hivern, que nevi una mica i que s'emblanquini el paisatge.
Sí, home, sí, és el que ens fa falta.
I també convé, efectivament, perquè l'aigua és molt necessària, sens dubte. També per l'acció social, oi? Perquè hi ha molta gent que, si altres estan en precarietat o en dificultats, si a sobre hi ha poca aigua, tot es complica més.
Doncs sí, la veritat és que sí.
Com és actualment la seva tasca com a treballadora contractada a Càritas d'Urgell?
Doncs mira, jo ara actualment em dedico una mica a fer la part administrativa de lo que és la Càritas amb diocesana i també em dedico a fer una mica el tema de comunicació. Estic amb dos companys, a comunicació estic amb el Xavier.
Sí.
I administració estic amb la Dolors. Llavors faig una mica de poti-poti em dedico a les dues coses, diguéssim.
Xavier Bonet, que des de fa poc temps és el representant de Càritas d'Urgell a la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya i també molt en contacte amb aquest programa, lògicament. I dintre d'aquestes tasques administratives i comunicació, molts oients poden pensar quina feina més avorrida o potser poc operativa. No, al contrari, és una feina molt necessària i molt operativa, tant una com l'altra.
Sí, bueno, és la feina que, bueno, sempre diem, no? La que no es veu, però és necessària fer-la, perquè sense això, pues, evidentment, no tiraríem... Sí, clar, tiraríem endavant, però potser necessites una organització, necessites, bueno, tenir un control, no?, de lo que gastes, de lo que pots o de lo que no pots oferir, saps? I després, d'altra banda, també necessites, pel tema de comunicació, fer veure lo que fem des de Càritas.
Mm-hmm. Efectivament, projectar-ho al món també perquè l'acció social pugui ser més profitosa i més eficaç.
Efectivament, perquè sempre, bueno, no ho sé, jo sempre, abans de començar, diguéssim, fins i tot, jo vaig començar com a voluntària, abans de començar de voluntària jo sempre deia, ostres, Càritas, bueno, un típic, no? Jo ho tenia associat amb aliments. I realment, quan entres en el món i veus tot el que engloba, dius, ostres, hi ha molt més coses que no pas aliments, hi ha molt més àmbits. Llavors, es tracta, doncs, des de la comunicació, de donar veu i de saber una mica el que... de transmetre una mica els valors que tenim, del que fem, i bueno, això, no?
Sí, sí. Donar-ho a conèixer i també vetllar per una bona organització que efectivament influeixi directament en la necessària, sempre i prioritària, tasca social de Càritas. En aquest any i mig destacaria algun aspecte de la seva feina, de com es desenvolupa? Suposo que és una feina jornada completa o dedicar cada dia a tasques de Càritas.
Jornada completa no, faig 25... Sí, bueno, una miqueta més.
Però un horari establert que comporta l'obligació d'anar-hi, si no cada dia, gairebé cada
dia. No, d'anar-hi cada dia, i ja, bueno, clar, i de fet, en comunicació, per exemple, no tens un horari, perquè si hi ha una notícia que en un moment ha sortit de tal, ostres, pues, no et costa res fins i tot estar a casa, dir, ostres, pues, mira, això m'interessa, pues, anem-ho a penjar aquí, o anem-ho a penjar allà, o anem a compartir, jo què sé, qualsevol història que en aquell moment hagi sortit, que pugui ser del teu interès i que a la gent que et segueix a tu també li pugui interessar aquella cosa, no? Llavors, bueno, com a tema així per treure, bueno, és una feina que sembla, quan ho dius, ostres, administració i comunicació, sembla avorrit, no? No n'és gens. Sempre estàs molt distret.
I tant que sí, segur. I, a més, no és sempre només estar asseguda en una taula o amb un ordinador fent algunes trucades o controlant l'organització de la Càritas diocesana, sinó que també, com vostè diu, no, hi ha moviment, hi ha una trucada fora d'hores, etc. Oi?
Sí, sí, això, bueno, són coses que... Però, bueno, vull dir, és el que m'agrada en el fons i, bueno, estic ben distreta. La veritat és que estic molt, molt contenta i molt distreta alhora.
Celebrem que estigui contenta perquè és molt important que la feina de Càritas es nodreixi, evidentment, del voluntariat, que és molt necessari, però també dels treballadors contractats i professionals. Ens deia Alba Sánchez, abans de començar aquesta entrevista de testimoni avui a la veu de Càritas, que va començar el seu vincle amb l'entitat catòlica, de fet, com a voluntària. Com és la seva història personal amb Càritas? Ens la pot resumir breument?
Bueno, aviam, jo soc aquí de la Seu, diguéssim, llavors, bueno, sempre havia sentit lo típic, no? Abans de la Seu, antigament, es feia molt el tema d'aliments i sempre havia, bueno, lo dels aliments, pues, sempre n'havia sentit a parlar, tal i qual. Llavors, hi va haver un moment que jo, pues, estava... Mira, justament estava embarassada, no tenia feina i vaig pensar, doncs mira, em trobava bé, dic, per anar a fer alguna cosa i per sentir-me realitzada com a persona, dic, doncs anem a fer alguna coseta. I vaig començar de pràctica, de voluntària, uns mesets, perquè ja estava embarassada, estava bastant avalentada.
Sí.
I llavors, doncs, vaig estar uns mesos, no, em va agradar, i quan vaig acabar, diguéssim, la baixa maternal, vaig tornar i vam parlar de reincorporar-me, però com a treballadora.
Mm-hmm. Per tant, també com a mare de família li correspon aquest esforç, no?, de treballar perquè és necessari per tothom i també de combinar aquesta vida de feina amb la vida familiar.
Sí, no, però bueno, gràcies a Déu, vull dir, són 25 horetes, m'ho puc combinar bastant bé i la veritat és que... Jo crec que, bueno, és necessari treballar una mica, perquè ser mare està molt bé, jo estic encantada de la vida, però també fer unes horetes al treball i sentir-te tu realitzada com a persona és important.
En la petita història del programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel hem conegut persones que d'una manera o una altra han estat o estan vinculades a Càritas d'Urgell, com a voluntàries, com a treballadores, és el cas de vostè, i hem vist que la realitat de Càritas d'Urgell és molt específica, molt complexa en alguns aspectes, és un lloc on pot semblar que no hi ha tantes necessitats com altres diòcesis més poblades, Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, evidentment, o Girona o Tarragona mateix, però, en canvi, la seva dispersió territorial fa que aquesta problemàtica, amb realitats de necessitat social que hi ha, sigui complicada, també, oi? Suposo que això és un món a part, de gestionar Càritas d'Urgell.
Bueno, clar, aquí el problema, que no és problema, no?, que tenim, és que estem com... Hi ha molt territori entremig.
Sí.
Llavors, sembla que és un territori que no hi hagi d'haver tanta gent, i sí, realment hi ha gent i hi ha les mateixes necessitats, a lo millor amb un nivell inferior, però que hi poden haver Barcelona, Terrassa, Sant Feliu.
Sí.
Llavors, la problemàtica existeix a tot arreu avui en dia.
Sí, sí, sí.
Tothom necessita en un moment donat, doncs, fins i tot, vull dir, o sigui, tothom necessita estar acompanyat, tothom necessita acompanyament, tothom necessita suport, i és que són coses que són bàsiques per la vida de qualsevol ésser humà.
Alba Sánchez, treballadora contractada de Càritas d'Urgell, a la seu d'Urgell, tot agraint-li el seu testimoni. Li volem demanar, per acabar, que adreci als oients de la veu de Càritas a Ràdio Estel, que es connecten a la nostra cadena cada dilluns de 8 a 9 del vespre, un missatge d'esperança sobre la Càritas del present i del futur, amb un augment de necessitats de persones ateses en general i potser nous mètodes, no?, com és el cas de la inserció laboral o aquesta empresa que funciona a Càritas d'Urgell, no? Nou grapats, entre moltes altres noves eines que Càritas utilitza avui.
Doncs sí, bueno, jo crec que la línia de nou grapats ara i poder fer una inserció laboral està superbé, i ara falta, doncs, que potser les altres empreses normals i corrents s'adaptin una mica i s'adacuin una mica i puguin. I contractem, no?, amb aquest tipus de persones que potser en un moment donat tenen un problema d'inserció laboral, que això deixi d'existir, perquè són persones que potser tardaran una mica més, potser tardaran una mica menys, però que el fi al cap la feina la fan i la fan superbé.
Moltes gràcies novament, Alba Sánchez, treballadora contractada a la seu d'Urgell, de Càritas d'Urgell. Felicitats per la tasca, que vostè, com tots els treballadors contractats, igual que els voluntaris, cadascú en el seu àmbit i a la seva manera, fan. Que vagi molt bé i endavant amb la tasca de Càritas d'Urgell, encara que el fred sovint dificulti tot, no només la feina de Càritas, el fred i la neu o el mal temps.
El fred a vegades diuen que aclareix les idees.
També va bé, sí.
Ens va bé.
I tant.
Moltes gràcies a vosaltres. També.
A vostè. Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions. Demà al matí es reunirà al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, la seu de la Tarraconense, el grup de treball de Càritas Catalunya sobre treballadors de la llar. Dijous a 2:45 del migdia al Col·legi Episcopal de Lleida, l'equip de joves amb valor i de sensibilització de Càritas Diocesana de Lleida farà una xerrada sobre com s'organitzarà la campanya de sensibilització per a la recollida de material de cara als temporers i als assentaments de la diòcesi. Aquesta xerrada i la campanya en ella mateixa es durà a terme amb els alumnes del cicle formatiu de grau superior d'integració social i està emmarcada en la campanya Compartint el viatge de Càritas Internacionalis. I dissabte vinent, de 10 del matí a 1 del migdia, al Seminari de Vic, Sebastián Mora farà una jornada de formació adreçada a totes les persones que formen part de Càritas a la diòcesi de Vic, amb aquest títol, l'acció social del voluntariat de Càritas avui.
Música.
fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Aquesta setmana té com a festivitat molt important aquest diumenge, coincidint amb el sisè durant l'any, de la Mare de Déu de Lourdes, una festa que coincideix també amb la Jornada Mundial del Malalt. Des d'aquí el nostre record a tots els malalts i malaltes que ens seguiu, que seguiu tota la programació de Ràdio Estel i que particularment sou molts de vosaltres, tant si ens escolteu ara com si no, destinataris de l'acció caritativa de l'Església a través de Càritas. Que tingueu molt bona setmana. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la resta de l'equip, la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, que vagi bé.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.